Sant Cugat a fons, al 91.5 FM.
I 7 minuts del matí, obrim la segona hora del Sant Cugat a fons d'aquest dilluns, tapadet, perquè el sol sembla que el veurem a estones, si li ve de gust, i si no, doncs aquí continuarem nosaltres fins que arribi l'hora de tancar. Tertúlia esportiva, avui més efectius a la infermeria que a l'estudi, perquè ens acompanyen l'Àngel Casas i el Jesús Galindo com a els supervivents d'aquest final de temporada, no?
Sí.
Molt bé. Sí. Benvinguts, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Com estem després del cap de setmana? Ara ja això que la Lliga ha acabat, que les competicions que ens acompanyen durant tot el curs ja no les tenim, es fa una mica estrany, eh?
Sí.
O no?
Sí. Però dintre d'aquesta estranyesa, a mi el que se'm fa estrany i desagradable és l'eliminació del Girona d'una forma tan ostentosa.
Obrirem parlant precisament d'això.
Culpa del sistema aquest de play-off. El sistema aquest de play-off, que és per mi molt injust. Vull dir, jo puc entendre el play-off quan pots lluitar d'un ascens de segona B a segona A, perquè hi ha molts grups, sí, i pot haver-hi, doncs, allò de que a veure qui puja i qui mereix més, mereix menys. Puc entendre, perquè el segon saber qui... Ara, amb una segona divisió, amb una primera divisió, amb un sol grup, que hi hagi el play-off, és un sistema totalment injust. Diuen que dona més emoció, els que el defensen diuen és que dona més emoció a la competició, perquè així la gent té més al·licient i no sé què, i evita que hi hagi especulacions amb els resultats, dic especulacions entre cometes, amb els resultats, si falta moltes jornades, si ja la cosa està clara, de que es pugui vendre partits i aquestes coses, que evita això. Jo no m'ho crec.
Però no, escolta, jo, sense entrar en l'anàlisi de com està plantejat aquest play-off, jo veig un resultat del partit d'anada i un resultat del partit de tornada, i em pregunto com és.
Bueno, ja no preguntis això. Pregunta la setmana anterior que com és que un minut al final perdis un ascens que has tingut durant no sé quantes jornades, 11 o 12 jornades seguides, a la mà.
Amb un Hugo que no jugava res.
Exacte.
Sí, sí.
Vull dir, pregunta com el Betis fa el partit que fa davant de l'Sporting de Gijón, que perd 0-3 a casa. I com que és el Betis, i el Betis és un club que cau simpàtic, i perdó els Betis que hi hagin a Sant Cugat, ningú pensa res, ni pensa malament, ni investiga.
Va ser el president del Betis, ara no ho sé, ho pregunto, va ser el president del Betis qui també va assenyalar el Barça per l'empat amb el Depor? O qui va ser?
No ho sé, perquè,
si,
no ho sé,
perquè
no,
no sé si el president del Betis, o sí, segurament era el senyor president del Betis, perquè com que tothom posava en sospita precisament aquest
cosa
resultat...
Cosa que han dit que volen investigar per les declaracions del Lopo.
Sí, però és que precisament, per això dic, que també assenyalaven el partit del Barça, van dir, si s'investiga aquest resultat, també s'hauria d'investigar, perquè ha passat i s'ha deixat així com molt a la lleugera, l'empat del Barça i el Depor.
Mira, hi ha una diferència substancial entre el partit Barça-Depor i el Betis Sporting. La diferència és que el Barça tenia que jugar una final de Copa del Rei i tenia que jugar una final de Champions. Mm. Aleshores, que el Barça reservi jugadors, i ja ell ha fet la seva feina, és el més normal del món. Sigui el Barça, sigui el Madrid, si el Madrid tenia que jugar a la final de Champions, pot sortir amb el juvenil, si vol. I s'ha de respectar, perquè és lògic que té dos títols en competició. Té que lluitar per dos títols, que són molt importants, i que vol lluitar per això, i la Lliga ja se li fa. Llavors, que posi més intensitat, menys intensitat, i així, jo ho respecto en el cas del Barça, no perquè sigui el Barça, si sigués el Madrid, igual, perquè jo ho he defensat sempre. Si el Madrid es té que jugar la setmana següent d'acabar la Lliga, la final de Champions, i perd a casa 0-5 perquè sortirà amb els juvenils, a mi no em sembla ni una falta de respecte a la competició, ni una falta de respecte al contrari, ni una falta de respecte als que estan lluitant allà perquè s'hi volen posar o no s'hi volen posar i es volen salvar i això. No. Estàs defensant el teu. El teu és la final que et toca la setmana següent i l'altra. Això és la final. El cas del Betis, el Betis, per ell, era les vacances ja. Vale que dius, oh, és que tenen dret a jugar minuts els que no han jugat i així, però bueno, llavors sí que has de tenir un respecte a la competició. L'has de tindre, perquè tu ja has fet tot i has fet la teva feina, sí. Però bueno, no pots entorpir la feina dels altres.
I tu com ho veus, Àngel?
Jo ho veig així. Sincerament, sí. Ho veig molt diferent. I insisteixo, sí. Que no és perquè sigui el Barça, Sigui Barça, sigui el Madrid, sigui l'Atlètic de Madrid, sigui el València. Que les últimes jornades tinguin ells decidit ja el que han aconseguit el títol i això, i estan lluitant per altres títols. I surten amb els infantils, si volen, jo ho respecto, i ho entenc.
Sí, però en tot cas que surtin amb els infantils.
És igual, no, però entén-me què vull dir.
Però bueno, no. El futbol és qualitat, però hi ha una dosi de voluntat impressionant el que pesen els resultats. Sí. Només dic això. No.
Només dius això? Doncs acabarem aviat la tertúlia.
Sí.
No, però escolta'm una cosa. Tu volies parlar del Girona i en parlarem del Girona.
Sí.
Perquè ja hem estat analitzant, i ho vam fer des de la setmana passada, la situació d'aquest últim partit de Lliga, que se'ls hi va escapar, que hi va haver aquella circumstància que era inexplicable per tots, que quan el partit ja estava pràcticament acabat i guanyat.
Els hi empaten.
I a sobre han de jugar després, quan ja se suposava que s'havien retirat tots.
40 segons,
sí. Que no va saber entendre ningú.
Sí, sí.
Passa aquest capítol i penses, ja pitjor que això, ja no ho podem passar.
Sí.
L'equip s'havia de recuperar d'aquest cop tan dur, perquè estaven ja preparats per la celebració,
sí.
I resulta que han de jugar aquesta doble eliminatòria amb el Saragossa. Juguen a Saragossa i fan un resultat fantàstic.
Fantàstic, sí.
0-3.
Sí.
Jo crec que la gent ja també...
Ho donava per fet. Tothom.
Home, és que... Per això, que no.
Però un 0-3 és un molt bon resultat.
Molt bo.
Tenint en compte que jugues a casa després.
Si ho haguessis fet a casa, ja... Però ja no et dic haver-m'ho fet a casa de l'altre. Això, sincerament...
Però 1-4 és millor.
El 4-1 jo no me'l crec. Futbolísticament no me'l crec. I sé que és possible un 4-1, però no me'l crec.
Però com us l'expliqueu? Que un equip
no, sí.
A veure, jo,
com el Girona...
Jo, la lectura del partit aïllat és una mica simple, simplificada. Vull dir, a veure, entren els dos primers gols del Saragossa amb dues jugades, crec que les dues a pilota parada.
Una, la primera és de penal.
La primera és de penal, la segona em sembla que és el llançament d'una falta que remata, sí. Si no recordo malament.
Sí.
Si és el segon aquest. I sí, això les col·loca el Girona. Uh-huh. El Girona fins aquell moment no estava jugant gens malament.
No.
Estava arribant, estava jugant bé, estava tocant i així. Això et destrota. I just que estàs a punt d'arribar al descans, al minut 45 just, et fan el tercer. Ja, això ja és quasi impossible de superar. I tot i així, el Girona va lluitar, va tindre ocasions, a l'últim segon de partit va fer un pal, que va ser el pal i pitar al final,
sí.
Molts pocs minuts abans, va fallar el Pere Pons, sí. Va fallar un gol sol, totalment sol, davant de porta, que li va fer el mat al passe de la mort, el va deixar totalment sol i va fallar, i el va enviar fora. O sigui, jo crec que els jugadors no se'ls pot discutir res. Ells s'han donat tot. Jo insisteixo amb el sistema aquest dels play-off, que jo considero molt injust. Tots els play-off, aquest, el de bàsquet. El de bàsquet és una animalada, que un equip estigui tota una temporada lluitant, estigui per dalt, estigui jugant bé i així, i perquè tinguis una mala tarda, o perquè qualsevol cosa, o perquè se li nien els sastres i així, perds. És injust. Donarà molta emoció a la competició, els minuts finals seran apassionants, el partit aquell se'l mirarà tothom, però és injust. Pensem que el Girona, amb el Saragossa, em sembla que li havia tret 10 punts d'avantatge a la Lliga.
Sí, clar. no té cap lògica. Tenia més lògica el 3-0 al camp del Girona, al camp del Saragossa, que no pas molt del resultat. Però bé, no.
Però això no, els play-off han de buscar, a veure.
Sóc incapaç de trobar-li explicació en el que el Girona fes aquest resultat. Bueno, perquè estic decepcionadíssim.
No, vaja, clar.
No sé explicar-me ni vull buscar més pèls del gat, vull dir, del que tingui, perquè, però és que és inconcebible.
Però el resultat és la confiança que tens del 0-3, et caixen el gol aquest de penal, es posa el 0-1, però encara tens confiança, encara dius, el farem, et passen el 0-2, encara tens confiança, però arriba el descans i, puf, 0-3.
Sí, sí.
Això és una puntilla que aquí jo crec que els vam aixecar. Sí, jo crec que si acaba la primera part 0-2, la segona part hauria sigut diferent.
És possible.
Hauria sigut diferent. Però...
Doncs si tu estàs com estàs, Àngel, imagina't els 8.348 espectadors que van omplir Montilivi.
Quants dius?
8.348.
Sí.
O sigui, no hi cabia ningú més.
Quan...
Pràcticament.
I quan la setmana anterior o 15 dies abans han donat el primer premi en els germans Costa?
Roca.
Mundial.
De la cuina estem parlant ara.
Sí. vull dir que era una cosa per Girona, vull dir...
Sí, per completar, diguem, la celebració.
Era un complement.
Un complement perfecte,
vull dir... Jo no me'n sé a venir, vaja,
I
explicar-ho encara menys, eh?
No.
Deia el seu entrenador, el Pablo Machín, diu que el final és molt macabre. La veritat és que han tingut dos finals.
Dos finals
macabres.
Bastant macabres.
I és un bon entrenador.
Ho ha demostrat. A veure, siguem realistes, el Girona té una plantilla, jo no conec massa bé la segona divisió, però per el que he llegit i tot això, té una plantilla que, a començament de Lliga, ningú es podia pensar que estigués al final així.
I tant que no.
Quan una plantilla fa aquesta reacció, actua així, mostra un nivell molt superior que realment té i així, l'entrenador... que sempre a vegades els denostem una mica els entrenadors, que no els donem tanta importància i així, vol dir que té un pes molt important.
Sí, que s'ha sabut aprofitar un conjunt de coses.
Clar, s'ha sabut aprofitar les condicions que li donen aquests jugadors, les qualitats dels jugadors, els s'ha sabut aprofitar, conjuntar, i aquí estan els resultats. Els entrenadors, que a vegades som injustos amb ells, són més importants del que es pensa la gent.
Molt.
Inclús a Barça i Madrid, eh?
Sí.
Inclòs, sí. No es donen perquè... tot els jugadors,
sí, perquè allò que diuen, no, home, jo el Barça i el Madrid també l'entreno jo, no?
Va, posa-t'hi. El que diu això, que s'hi posi.
Només que per posar ordre, en un vestidor,
clar,
on hi ha les estrelles que hi ha...
Sí, d'un vestidor, fer-ne un equip.
Clar.
Fer-ne un equip.
O millor un vestidor et dona més feina al camp de posar-los, de col·locar-los i així. I un altre et dona més feina al vestuari de mantindre'ls, de contindre'ls, de conjuntar-los.
Entre ells, com tal, tal, tal.
Però que la feina d'un entrenador és feina, És feina
i
treu profit, eh?
Bé, doncs, us sembla que tanquem el capítol del Girona. L'únic que podem esperar és que el cop dur que s'emporta aquesta temporada... No porti seqüeles i els deixi tocats de cara a la temporada que ve.
No, Machín ahir apuntava de que potser per això, per evitar que aquest cop deixi seqüeles, que l'equip ha de ser conscient de que aquest any ha estat molt per sobre del que s'esperava d'ahir.
Però és que ara que el repte és
que si la temporada
o mantenir
que ve,
el llistó o superar-lo.
Clar, però és que això és un repte, però és molt, quan un equip està molt per sobre de les seves possibilitats... Vull dir, o millor, un desè lloc aquesta temporada, si la cosa hagués anat normal, la gent l'estaria celebrant.
Sí.
Llavors també és una mica injust que si la temporada que ve no estàs allà dalt, però estàs entre el 7 i el 10, llavors et matxaquin de que fas la feina malament.
Sí.
Bé,
que assumeixi una mica el seu paper i el seu rol autèntic.
Sí.
Que després tot el que vingui de més, benvingut, i a celebrar-ho.
Però
posar-se al nivell que et toca.
Però l'any que ve haurà d'estar dels que lluiten per davant. Vull dir, haurà d'estar...
Però jo trobo que seria una mica injust que li exigissin això de començament.
Sí.
Seria una mica injust.
Sí.
Tenint en compte què és l'equip.
O sigui, que comencin sense pressió.
Exacte. Jo crec que és la bàsica, que jo crec que és una mica el que va intentar amb les declaracions seguir Machín. Treure's una mica de pressió de sobre, de que no estiguin ja des de la primera jornada la gent dient que tens que estar dalt. No. A veure, el Girona, tothom què pensava aquesta temporada quan havia començat? Salvar-se.
Sí.
Quedar pel mig, fer un bon paper. S'han trobat a dalt des del començament. Fabulós. Però bueno, la plantilla, si l'any passat era aquesta plantilla, i sí. estava preparada per això. Sí. La plantilla ha d'estar preparada per això. I el que vingui de més ja vindrà.
Sí, sí.
Però no donar-li la pressió des del començament.
Molt bé, doncs parlant d'entrenadors, què us sembla que Luis Enrique continuï? Es va fer de pregar, eh?
Sí.
Però aquesta setmana passada va signar... De fet, li quedava un any i ha ampliat un any. Per un altre, no?
I ha ampliat per un altre.
O sigui que...
Fins al 17.
Tenim Luis Enrique...
Just, i que era el millor que es podia fer.
I tant.
Era el lògic que calia que passés, no?
Sí. A veure...
És que quin altre que podia oferir un altre que vingués?
No, és que ja d'entrada...
És que aquí és qui fas venir? Què pot oferir un altre? Què pot oferir?
Recuperar l'estil i el joc que tant ha defensat un sector del barcelonisme.
Però és que imagina't que t'has de plantejar quins candidats. Quins
per
candidats?
Això, per això, és que no n'hi ha cap que pugui venir aquí i ara faré una transformació que aquí... No. Que allà, i no sé, no...
En canvi, sí que ha sigut més sorprenent a la renovació del Dani Alves.
Sí i no. Sí
a veure,
no.
Explica'm això.
A veure, sí i no. Sorprenent per com s'havia desenvolupat tota la negociació, perquè s'havia trencat dos cops la negociació de forma seriosa, una amb la pantomima aquella de la presentació, de la roda de premsa que va muntar la dona fa uns mesos, fa un parell de mesos. La dona agent. Ex-dona
sí.
agent.
Sí, per exemple, i mare dels fills.
És correcte, exacte. I mare dels fills, que lluitava perquè els seus fills no passessin gana, com va dir aquella roda de premsa. Després, l'última setmana que es dona per fet que està tot trencat. Però jo crec que la intenció del Barça havia sigut des del primer moment renovar-lo. El que passa que renovar-lo amb les condicions pues, que considerava justes i injustes, però que considerava el club. Renovar-lo. A veure... S'havia de renovar. El Barça fins al gener no podrà fitxar.
I tant.
No, fitxar sí, el que no
bueno,
es poden donar
no poden jugar,
sí.
És el mateix. No es poden donar d'alta fins al gener. Pots fitxar els que vulguis, però fins al gener no pots disposar d'ells. I a veure, i fins al gener, una part de la temporada tan important, quasi tota una primera volta, quedar-te'n sense una peça com Luis Enrique, tenint en compte que el recanvi, amb tot el meu respecte, és Montoya... o fer un reinvent i reubicar a Bartra o buscar hi alguna història ben. Quan tens un que saps que si està bé et rendeix, perquè a veure, l'Alves el critiquem molts cops, però també si mirem la temporada, al llarg
molt
de la temporada...
Bona, molt bona, aquesta temporada ha estat molt
ha
bona.
Ha estat bona.
I no sé si precisament el fet que estava més fora que dins, això l'ha motivat veient com s'ha desencadenat precisament aquest curs. És a dir, amb opcions de la Lliga, amb opcions de la Copa, amb opcions de Champions, que això imagino que també ha estat un argument suficient com per motivar el jugador, i oblidar-se segurament d'aquest tràmit pendent que tenia de la renegociació i tot això, no?
No, i després també pot ser que també l'hagi motivat el fet de buscar ofertes, perquè, a veure, jo crec...
No n'hi havien tantes,
jo crec que no en té tantes. Que ningú s'ha vingut a barallar per endur-se l'Alves, no per una qüestió de que sigui mal jugador o així, sinó per una qüestió de que és un jugador ja veterà, que és un jugador que val moltes peles, 32 o 33, em sembla que ja deu tindre, que la seva fitxa és una fitxa molt alta, que s'ha d'assumir, i que encara que li quedés un any de contracte, jo dubto molt que Barça renunciés que marxés a cost zero.
Sí, sí.
Clar, i això són uns condicionants que, a veure, no te'n vas a fitxar un jugador... El Pirlo tots sabem que és molt bo, però tu no tenies a pagar 20 milions per Pirlo, ara.
Sí, sí.
I és un gran
que
jugador.
Que la Juventus el mantingui és una cosa,
clar.
Però que algú el vagi
clar,
a comprar...
Una mica és aquesta situació. Vull dir que jo crec que ni tenia tantes ofertes ni tenia tantes sortides, no per la seva qualitat de jugador. Si estigués estat lliure, segur que tindria les que volgués. Rebaixant fitxa.
Doncs sí, no. el Barça ja té els dos carrilers assegurats, no? Perquè el Jordi Alba també va signar renovació.
Exacte.
Aquest curs. No?
I tens la continuïtat, perquè has fitxat a l'Aleix Vidal, que el lògic és que bueno, es passarà una part de la temporada, una primera volta sense jugar, bueno. Després anirà entrant i lògicament serà el relleu natural de l'Alves.
Mhm. Bé, doncs veurem què passa. Per cert, que ja es comentava des d'ahir que Deulofeu és possible que se'n vagi a l'Everton. Què passa amb el Deulofeu que no acaba d'explotar? O sigui, té molts defensors, del seu estil de joc, de la seva personalitat, del seu caràcter com a futbolista, però en canvi no acaba de quallar allà on arriba.
Mira,
jo
crec que el Deulofeu que li falta, és una opinió molt personal, un entrenador que li doni confiança. Ell té els seus defectes, com molts jugadors. Hi ha molts jugadors que estan mentalment, no vull dir tats, però sí que estan una mica esbojarrats, no? I jo crec que el Deulofeu és això, el Deulofeu és un jugador amb un ímpetu, amb unes ganes, una mica que potser s'ho ha cregut massa també, i va una mica crescut i així. Però jo crec que Deulofeu, amb un entrenador que li donés confiança, que li sapigués frenar els peus i sapigués recol·locar-lo, allò, resituar-lo a la seva vida, al seu cap i tot, no em refereixo només al camp, sinó al cap, el sapigués resituar, que per això també has de donar confiança al jugador, perquè si no el jugador se desjunta, jo crec que amb aquests ingredients, jo crec que el Deulofeu és un gran jugador. És un gran jugador. Dubto que el Barça acabi de quallar perquè no ha triomfat als llocs on ha anat cedit i així, sí. No ha acabat de funcionar, ha tingut l'oportunitat, li han donat molt poques oportunitats, no ha trobat potser aquesta figura d'entrenador que digui, escolta, va, tu vine aquí, fet-li un vaivent al cap, que li col·loqui bé les peces i ara jugar. Jo crec que al Deulofeu li falta això. Si té la sort de topar amb aquest entrenador, el Deulofeu, no sé si al Barça o fora del Barça o així, serà un gran jugador.
Sí, sí.
Serà un gran jugador, però ha de trobar aquest entrenador.
Bueno,
Àngel.
El sap, però el que ha dit ell, en el seu moment va adoptar una actitud una mica de cregut i això crec que el va perjudicar molt. I l'experiència de Sevilla, que podia haver sigut el gran èxit, no ho ha estat. No ho ha estat, perquè no l'han utilitzat prou, per molt que sigui, perquè d'allà potser... No sé quina actitud ha pres ell en allà, no ho sé, però vull dir, el que podia haver sigut un èxit,
no ho ha sigut.
Per ell no ho ha sigut.
Però jo insisteixo, si troba l'entrenador aquest que sap fer-lo funcionar,
sí.
Jo crec que el Deulofeu acabarà triomfant.
Sí, sí, en sap, és un noi que...
Acabarà triomfant.
Hi ha eleccions a Can Barça, no?
Sí, i amb el senyor Laporta, que sembla que finalment es presentarà. Que a mi em sorprèn,
Sí, però ho ha anunciat o no?
No, el dimecres es veu que convocarà una roda de premsa, no sé si l'ha convocat ja avui. Estava previst que el dimecres convoqués una roda de premsa per anunciar què farà. Què farà? A veure, si convoques una roda de premsa, suposo que és per anunciar que et presentaràs, perquè per dir que et presentes és una mica absurd.
Sí, sí.
Perquè no convoques la roda de premsa, deixes passar i no et presentes, i ja està, i ho pots dir aquí a la porta del carrer.
Quan comença la campanya?
La campanya deu començar ja. Em sembla que ara hi ha el període de presentació de candidatures, que és aquesta setmana, jo diria. Diria que és fins al 24 o 26. Estic parlant de memòria, ara no em facis massa cas. Perquè, vull dir, puc equivocar-me...
Perquè pot ser divertida, la campanya? Amb tants
amb
grups
la porta, sí.
I tan diferents?
Amb tants grups, no. Amb tants grups, no? No, perquè amb tots els meus respectes, a la majoria dels candidats aquests que ja han manifestat que es volen presentar... És una mica folclòric.
Sí, sí.
Folclòric.
Sí, sí.
Jo crec que hi ha molt de buscar el protagonisme, de donar-se a conèixer i així, que és respectable.
Allò que deia en Reina per un dia, de sentir-se per un dia possible president del Barça.
No, tampoc crec amb males intencions,
No,
jo crec que amb intenció de potser donar-se a conèixer, molts es deuen presentar
per
donar-se a
conèixer. Però no amb la força suficient.
Exacte.
Com per fer...
Sapien que no poden fer res, però, bueno, és una plataforma perquè la gent està al públic i ja potser en unes properes eleccions més endavant ja no és una persona que et ve de zero, sinó que ja és una persona que dius, aquest té ganes de ser-ho i no sé quantos, segons com van les coses sí que pot tenir una plataforma de llançadera. O sigui, jo ho plantejo com una plataforma, la majoria. Jo crec que si la porta no es presenta, si la porta no es presenta, el Bartomeu guanyarà, clar. Vull dir, no tindrà oposició, perquè la majoria d'aquests es quedaran amb el camí, que no recolliran les signatures. Si la porta es presenta, la lluita serà més forta, però jo veig molt difícil que es desbanqui amb un president que t'acaba d'aconseguir un triplet, perquè el futbol, deixem de tonteries, és el resultat.
És això.
És el resultat. Per molt que hi hagi la gestió i tot això, i que hi hagi molta gent que sí que s'interessa verdaderament per la gestió, la gran massa social d'un club, La seva gestió és que el Barça guanyi, i guanyi Lliga, i guanyi Champions, guanyi Copa, i d'això. I si el Barça no guanya i es queda segon a tot, pot fer una gestió fabulosa al president, sí. Pot estar fent al club una gestió magnífica, sí, però la magnífica, gent no... i la gent no la valora. La gent no la valora. Sí. Per això. I a mi és el que et deia, que em sorprenia que Laporta es presentés, perquè jo estava convençut, era dels convençuts que Laporta només es presentaria si sapigués que anava a guanyar. No a plantejar una lluita, sinó que anava a guanyar.
També pot ser un repte arribar en una situació com la que hi ha ara mateix, amb un president que se li ha qüestionat el fet que continués quan no ha estat escollit.
I, que pot guanyar, que, Laporta, però...
I que ha aconseguit que l'equip arribi a bon port aconseguint el triplet.
Però jo tampoc entenc la postura d'un home de que a la seva etapa presidencial al Barça, deixem-nos a part l'estil, formes i tot això, va ser molt exitosa, molt, va fer una transformació al Barça, vull dir, se li ha de reconèixer moltíssimes coses, moltíssimes coses. Però també em sorprèn que un candidat d'aquest tipus que marxa i que després té ganes de tornar i així, que torni amb aquestes circumstàncies, que torni a entablar-se amb una lluita que sap que pot perdre. Que té possibilitats.
Home, diuen que segones parts mai...
Que té possibilitats però que pot perdre. Quan, jo crec que és un home que si s'hagués mantingut una mica al marge d'aquestes eleccions, veient com han anat les coses, jo sóc dels convençuts de que, així com dic que ara pot perdre i que no entenc que es presenti, també estic convençut de que Laporta tornarà a ser president del Barça. Però que no sé si és aquest.
No necessàriament ara.
Exacte, que no sé si és aquest el moment. Que en aquest moment jo crec que si s'hagués mantingut en un segon pla, en un segon terme de dir, escolta, les coses s'estan fent bé, ara no ho toquem, i arribarà el moment. I arribarà el moment.
Què diu l'Àngel?
Jo crec que aquí, amb el Laporta concretament, l'hem de valorar no com que és una segona oportunitat, és una tercera. Perquè pel mig n'hi ha hagut una de política que no ha tingut èxit. O sigui, ell es pensava que el pas de president del Barça a prendre una posició política molt concreta, que podia ser-ne fortament beneficiós, i no li va ser, vull dir, ha fracassat, podríem dir, políticament. I per tant ve d'un fracàs polític, i en Bartomeu ve d'un èxit esportiu en el Barça. I per tant, vull dir, a mi em sembla que n'hi ha hagut, s'ha presentat a una altra cosa a l'entremig, i per tant, i no exitosament, sinó més aviat uns resultats molt rancis, molt, que no estaven en la seva perspectiva. Es pensava que els resultats del Barça es traduirien en resultats polítics, i no hi ha sigut.
No.
I per tant, ara ve de derrotat políticament a presentar-se novament pel Barça. Per tant, jo dubto enormement que pugui tenir èxit que sigui més un acte d'amor propi de reivindicar-se com a, ja que havia sigut i jo puc tornar a ser, que no pas amb perspectives de que pugui guanyar.
Jo crec que perspectives les té, vull dir que, a veure, i té possibilitats. És l'únic candidat que hi ha actualment que es pugui presentar davant de Bartomeu amb possibilitats.
Sí, perquè té una experiència.
Però també possibilitats de perdre.
Té una experiència del club, però dic, i això hi pesa molt, l'apreciació dels votants externs, vull dir, de la persona, però aquesta persona l'han pogut votar en un altre lloc i no han donat la valoració que ell esperava tenir. O sigui, ve d'un fracàs polític.
Sí, però no sé fins quin punt una cosa amb l'altra es trepitgen.
Jo crec que lliguen les dues coses, Amb la rapidesa amb què ha sigut això, que ha sigut en aquests últims 4 anys, vull dir que no és una cosa d'un passat que podria haver... No, jo crec que hi tindrà molt de pes.
Però tot i així serà divertit,
Sí.
Jo penso que serà entretinguda.
Serà un període electoral divertit.
A més, ja som gent normal, que és un grup que té una àmplia representació de gent d'aquí, de Sant Cugat. Sí. Veurem a veure quin paper juguen.
No, jo m'imagino, a veure, també, si es presenta a Laporta, jo crec que també es pot donar una situació de que algun grup d'aquests que es presenti a les eleccions o així s'acabi anant cap a un lloc o un altre.
Sí.
I jo també això ho veig, vull dir, per guanyar opcions al candidat i per tindre opcions també de poder entrar dins del club si és que és el teu desig. Vull dir que jo crec que pot haver-hi moviments divertits,
sí,
eh? Vull
sí,
dir, serà
sí,
un període, sí. Encara que jo crec que el favorit és el Bartomeu, no serà allò de bufar i fent polles. Vull dir que serà divertit, serà una campanya
Estarem
divertida.
Estarem entretinguts, sí. Almenys.
Falta veure qui acabarà sent candidat finalment, perquè jo crec que la majoria d'aquests
no
aconseguiran, no
arribaran.
Sí, sí. Eh? Sí. Però bueno, serà un període divertit. Mm-hmm. Sempre són divertides unes eleccions.
Els que no estan tan divertits són els de Can Espanyol.
No,
Àngel,
no.
Ahir van estar per això de celebració, perquè van fer la trobada de penyes a Mataró.
Sí.
I vau anar vosaltres o no?
No, jo no hi vaig anar, tenia un compromís familiar i no vaig poder. Ara aquí el gran dilema que hi ha és, aviam, si et deixes comprar per un o per un altre.
Sí, perquè el president sembla que estava buscant inversors,
sí,
inversors
sí.
No?
Estan buscant un propietari.
Parlem
clar.
Sí,
el Dani Sánchez Ibre i el Ramon Condal es volen vendre les accions.
Sí, sí.
I això comporta que arribi
Està clar, i llavors hi ha dues opcions. Una és que aquestes accions es compri una firma americana, i l'altra és que aquestes accions, i molt més, ho compri una de Xina. I per tant, la Xina arribaria, em sembla, al 75 o 80% de propietat, eh?
Sí.
Que voldria dir que seria tal. Bé, i per tant, està una mica en això el cuit d'estar totalment dominat per uns interessos que poden ser molt...
I se sap alguna cosa d'aquestes dues opcions? No,
bueno,
no hi ha més informació,
no,
dic, perquè si han de triar entre l'una i l'altra...
Ho han d'anar concretant.
Suposo que és el que aporti, no hi ha només la compra d'accions, sinó el que aporti un projecte més atractiu, més
sí.
A part de comprar les accions, jo inverteixo 100, 150 o 200 en fitxatges i saldo la deute. Vull dir que comporti més coses que sigui la compra d'accions.
En Collet ha dit que de cara a vendre accions i a comprar aquestes accions, que també hi ha altres oportunitats, vull dir, sense voler dir quines són ni dir quines
Sense vendre's el millor postor o què?
Sense vendre's a cap d'aquests dos, allò que hi ha altres possibilitats. Bé, això...
Què passa? Que el futbol...
El que et fa pensar... coneixent una mica la realitat futbolística i d'un equip d'aquest nivell, és que quin inversor per guanyar-hi què, eh? Que millori molt l'equip i que llavors vendre'l a millor preu, si no és amb aquesta òptica, vull dir, no és per anar-hi a fer cap gran negoci, eh? Per tant, si
veure,
no és...
És que els inversors aquests futbolístics, quin negoci fan?
Sí,
aquests
sí.
Busquen negocis, sí. Jo crec que la compra de clubs són plataformes, vull dir.
A curt termini puguin vendre-s'ho.
A veure, un cas molt clar d'inversor que per poder podria posar el que volgués, el del Màlaga, el Satà aquest.
Sí.
Aquest, els calés, jo crec que va caminant i li van caient els bitllets de 500, li van caient de les butxaques perquè no té prou butxaca per portar-los.
Sí.
I això és la xatarra que porta.
Us deu portar una colla d'un reguitzell de seguidors.
Un reguitzell de gent que els van recollint. No. El que no sé
però,
si tenen l'obligació de tornar-los a ficar en la butxaca.
Clar, el projecte d'aquest home quin era? Vindre al Màlaga, fer un equip que li donés popularitat, que el coneixés la gent i així, i invertir en fer un nou Puerto Banús, que estava negociant en aquell moment. Allò no li han donat. Al moment que li van dir que no li donaven, què ha fet aquest home? Continua allà, perquè mira, és com una joguina.
Però sense cap més altre interès, no?
Però sense cap més interès, ja no està invertint, ja no està fent, no està... Si es reactiva la negociació, veuràs com llavors tornarà a invertir i el Màlaga serà el seu cor. El de València ha arribat, però... I ha fet el València, ha fet una bona temporada, ha fet una bona inversió amb l'equip, ha invertit bé i així.
Xinès,
però,
era?
Coreà, em sembla.
Coreà.
Però què està buscant aquest home? Perquè jo és el que diu l'Àngel, un club de futbol rentable...
No, en si no...
No és. Allò de dir, recull dividendos a final d'any...
Terra Mítica.
Pocs. Clar, sí, doncs sí.
Terra Mítica.
Algun tipus d'inversió, o sigui, ell que està buscant arribar aquí, fer-se un nom, dir, mira, jo el que he fet pel València, escolta, el president que sigui ara de la Generalitat de Valenciana, escolta, què? Escolta, jo de Terra Mítica que ho teniu allà abandonat, jo ho reactivo, va... M'ho regaleu? No m'ho regaleu, però va, us ho compro, però per 4 duros en vez de 10.
Per cèntim, sí.
Exacte. I ja veureu què farem aquí. O sigui, jo sóc molt mal pensat amb aquestes coses. Vull dir, aquests inversors que hi han així...
Sí, sí, que han de fer caramboles...
És que busquen alguna més, busquen alguna més. Sí, sí. I a mi em fa molta por.
No són pel club, indiscutiblement. No són perquè el club tiri...
No és perquè l'Espanyol el portin al cor.
No.
El Peter Lim, molt valencianista, jo no crec que sigués abans. El meu dubte és si sabia que existia el València abans d'aparèixer per aquí.
Sí, sí.
Segur.
Sí. Mira, el Racing,
segur que no.
El Racing amb això ha baixat a tercera, eh? Crec
el Racing un altre, també.
El Racing, eh?
Els primers prohomes que van, sí.
Sí, sí.
Els primers prohomes que van aparèixer, que va ser aquell, com es deia, aquell del Palamós, que després se'n va anar a l'Alavés.
El Peter...
No surt el nom. Però
sí,
que,
sí.
Que era un rus, que era dels primers que va aparèixer aquí.
Sí.
Vull dir,
no me'n recordo el nom.
Què buscava aquell home? Fer operacions? Va veure que la Costa Brava se li van acabar les operacions i se'n va anar cap a l'interior a veure què feia.
El que tu deies, són plataformes. Per cert, que suposo que la màxima alegria que pot tenir l'Espanyol és que hagin renovat el seu director tècnic,
no, això és una gran cosa.
Perquè si l'economia va com va i la situació és la que és...
Sí. Mm-hmm. Sí, perquè el mercat està ben parat, eh?
I tant. I a més, vull dir, tornen a que el femení serà amateur, vull dir, perquè no poden mantenir-lo com a professional. Vull dir, o sigui, hi ha una dificultat econòmica greu. I per tant, el Pere Nau ha sobreviscut amb aquesta situació, eh? Vull dir que fitxatges de poc cost,
ha fet una bona feina.
Sí, i ha lograt armar un equip que més o menys, vull dir, defensa la segona lliga, eh? Vull dir que a mi em sembla que és un èxit, això. Ara no se sap, aviam si el Sergio García, aviam si ens el compraran, no ens el compraran, però se'n va el Coloto, que era un dels jugadors cars que hi havia, i això va bé. Ara bé, un Héctor, que si se'n va amb un equip mexicà, em penso.
Sí, però
és que les úniques coses...
Però s'ha passat una temporada en blanc, eh? Pràcticament.
Pràcticament, sí.
Va, que aquest era, la temporada passada sí que era una bona venda. Sí, per la lesió no es va poder vendre,
sí.
Però ara el seu valor no serà el mateix de la temporada passada.
No serà el mateix que tenia, sí.
Doncs haurem d'esperar els pròxims dies a veure quines notícies ens arriben, perquè això s'ha de començar a moure. Perquè ja, si no, el marge per preparar la temporada que ve s'escurça.
Sí, però tinc la sensació, em dona, que aquest any el mercat...
No es mourà tant.
No es mourà tant, eh?
No.
No es mourà tant. Igual al final hi ha 150 fitxatges, però a nivell de noms, de qualitat...
Sí, no.
Hi ha molt poca cosa, eh? Vull dir, hi ha més renovacions i coses així, la gent que manté i inversions, ja veurem, eh? Et sorprendrà el Sevilla amb els fitxatges aquests que vol fer de noms raros, que són molt aficionats a fitxar noms raros,
I els hi surt també, després.
Sí, el Konopliviak aquell, o com es digui.
Després va el Barça i els... Me lo pido.
Exacte.
I me'l quedo. Bé, doncs continuarem parlant. Ho farem dilluns que ve, també en aquesta tertúlia, i en la vostra companyia, i dels qui es recuperin de la infermeria. L'Àxel Camarasa, l'Àlex Massana i el senyor Félez, els esperem també aquí. Gràcies i bon dia.
Adéu-siau.
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio. Sant Cugat a fons.